Bell. Què tal? Salutacions, benvinguts al primer cafè de Ràdio Estel. Avui és dimecres 25 de setembre. Al debat parlarem avui de la llarga entrevista al Papa Francesc, publicada per 16 revistes dels jesuïtes de tot el món. També entrevistarem a la primera hora del primer cafè a Marta López, redactora en cap de la secció d'Internacional del Periódico. Amb ella parlarem sobre el segrest del periodista català Marc Marginedes a Síria, recordem-ho, el 4 de setembre passat. I ja en la segona hora tindrem la secció, naturalment, Doctor Pros, on parlem cada dimecres de medicina natural. I ja per acabar, parlarem amb els companys del Club Més Amics, que avui ens explicaran el viatge que estan preparant en Armènia i la col·laboració que estan preparant també amb la Fundació Carta per la Pau. Esteu preparats? Comencem.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Bon dia, Sara. Avui hem començat a rima de Zucker amb una cançó que sé que t'agrada molt.
Ai, sí, m'agrada moltíssim aquesta cançó. És tranquil·leta, potser per començar ja va bé. Com va anar el Sant?
Molt bé, Sara,
escolta,
gràcies.
Vas rebre un, puc dir, oi, Mercè? Un ram de flors ben maco.
Moltes gràcies.
De la teva mare, la Montse.
Sí.
Digue-li que el meu sant és el juliol.
Vinga, ens ho apuntem. Santa Sara.
És que m'envio un ram, també.
Doncs a partir d'ara i fins a les 10 del matí us acompanyarem Ignasi Miranda, Sara Cruz i qui us parla, Mercè Raga, la producció el David García i el Ferran Capdevila, la redacció el Gerard Campos i el Miquel Vera, i a les vies de so, Xavi Aguilar i Toni Huguet. A partir d'ara repassem les notícies més destacades del dia.
La informació del dia amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Passen 2 minuts de les 8 del matí. Aquesta tarda comença el Parlament català el debat de política general amb el dret a decidir la sortida de la crisi econòmica com a principals preocupacions.
El president de la Generalitat, Artur Mas, espera que aquest debat d'aquesta tarda al Parlament sigui un debat clar, interessant i productiu. Mas assegurava ahir que no està pendent de les declaracions que s'han produït en les últimes hores al voltant de la consulta. S'espera que aquesta tarda el president català dibuixi les grans línies dels pressupostos de la Generalitat per l'any que ve, amb l'objectiu últim de preservar l'estat del benestar. Aquest debat també ha de servir perquè la cambra es pronunciï sobre el Pacte Nacional del Dret a Decidir que aposta per una consulta legal.
Altres notícies del dia. El Partit Popular ha aprovat el decret pel trilingüisme i acaba, Sara, amb la immersió a les Balears.
Doncs sí, Mercè, el Parlament de les Illes Balears ha aprovat amb els vots en solitari, volíem dir, del Partit Popular, el polèmic decret per l'ensenyament trilingüe. L'oposició en bloc hi ha votat en contra. El president de les Illes Balears ha tornat a culpar la immersió lingüística del fracàs escolar i s'ha refermat que tirarà endavant totes les reformes que calgui.
A tot això, Mariano Rajoy preveu una revisculada econòmica i tornarà a pagar l'extra de Nadal.
El govern espanyol eleva 2 dècimes les previsions de creixement econòmic per l'any vinent, fins al 0,7%. Tot i així, Mariano Rajoy continua apostant per les polítiques econòmiques del seu govern.
Corrección del déficit y reformas estructurales. Y por eso, el próximo día 27, este viernes, presentaremos 2 reformas estructurales de gran importancia. La de la sostenibilidad de las pensiones y la ley de desindexación de la economía. Y además presentaremos el proyecto de presupuestos generales del Estado para el año que viene, donde vamos a subir la previsión de crecimiento, siendo prudentes, del 0,5 al 0,7, aunque la mayoría del consenso de los analistas lo sitúa en el 1.
Durant aquesta sessió de control, Mariano Rajoy també ha anunciat que no eliminarà la paga extra de Nadal dels funcionaris. Per cert, la Fiscalia Anticorrupció suposa que el president del govern espanyol, l'exvicepresident Rodrigo Rato i l'exministre Jaime Mayor Oreja declarin com a testimonis en el cas Bárcenas, tal i com havia demanat l'Associació d'Advocats Demòcrates per Europa, personada com a acusació particular.
Continuem parlant de justícia, perquè el Tribunal Superior de Justícia del País València no imputarà finalment l'expresident valencià Francisco Camps ni l'alcaldessa de València, Rita Barberà, en el cas Nos, de presumpta desviació de fons públics a través de l'institut que presidia el gendre del rei Iñaki Urdangarín i el seu exsoci Diego Torres.
Efectivament, i és que la justícia valenciana no veu indicis de delicte en la seva actuació i ha rebutjat, per tant, assumir la instrucció del cas Nos pel que fa a Camps i Barberà. Alhora ha demanat també que el cas retorni sencer a Palma.
I justament el rei Joan Carles l'hauran de tornar a operar en 2 mesos, serà.
Acaba amb èxit després de 2 hores i mitja, això sí, l'operació del rei Joan Carles a l'Hospital Quirón de Madrid. Li han substituït la pròtesi de maluc per una pròtesi provisional que caldrà, com deia, substituir en una nova intervenció no abans de 8 setmanes.
Ara mateix passen 5 minuts de les 8 del matí, obrim crònica internacional. El president dels Estats Units, Barack Obama, ha reclamat una resolució ferma de l'ONU sobre Síria per tal que el règim de Damasc compleixi el seu compromís amb el desarmament químic.
En el seu discurs en la 68a edició de l'Assemblea General de les Nacions Unides, Obama ha dit que no creu que una nació militar porti la pau duradora a Síria i per això ha defensat que el punt de partida ha de ser que la comunitat internacional asseguri la prohibició de les armes químiques. Obama ha insistit un cop més que els Estats Units consideren provat que el règim sirià va utilitzar armes químiques contra civils en l'atac als afores de Damasc el 21 d'agost i afirma també que seria un insult a la raó humana pensar al contrari. Al mateix temps, el president nord-americà Barack Obama ha anunciat també que els Estats Units destinaran 340 milions de dòlars, el que equivale a uns 251 milions d'euros, a ajudar els refugiats sirians que abandonen el seu país a causa d'aquest conflicte armat.
El govern kenià dona per acabat definitivament el setge al centre comercial assaltat dissabte per milicians islamistes després d'una altra jornada de trets i explosions a l'interior de l'edifici. Les forces policials haurien abatut 5 terroristes i n'haurien detingut 11 més.
Serien membres del grup islamista d'Al-Shabaab, que ha reivindicat aquest atemptat i que difós també a Twitter una imatge en què es veuria per primer cop els assaltants, armats tots ells, a l'interior d'aquest centre comercial. Una explosió ahir era el preludi del final de l'ocupació al centre comercial de Nairobi, com deien, per aquest grup islamista radical Al-Shabaab, que està germanat amb Al-Qaeda. 61 civils han mort i 6 membres de les forces de seguretat han resultat abatuts també durant aquest combat sostingut contra els islamistes. En total, 72 víctimes mortals.
I unes 500 persones es van concentrar ahir la tarda davant la seu del diari El Periódico de Catalunya per demanar l'alliberament del seu enviat especial a Síria, Marc Marginedes, segrestat fa 3 setmanes per un grup jihadista.
La concentració va durar al voltant d'un quart d'hora i va ser seguida d'un llarg aplaudiment. Per la seva banda, la cap internacional del periòdico, Marta López, va dir que el propi Marginedes deia que el de Síria era un dels conflictes més perillosos que havia cobert perquè havia de moure's amb un grup insurgent. Per ser Marseca, com ja has avançat, avui al programa El Primer Cafè parlarem precisament amb aquesta redactora d'en cap de la secció internacional del periòdico, Marta López.
En esports, victòria plàcida, com ha estat plàcida aquesta nit, del Barça davant la Reial Societat. Serà per 4 gols a 1, amb la que sumen 6 triomfs en 6 jornades de Lliga.
Sí, Mercè, és un
inici, eh?
I tant, espectacular, que els permet igualar el millor registre històric del club. Neymar, Messi, Busquets i Bartra van marcar els gols blaugrana. De la Vella va retallar distàncies per la Reial Societat.
Et sembla si repassem altres resultats de la jornada d'ahir?
Doncs sí, l'Atlètic de Madrid va derrotar l'Osasuna per 2-1 i no cedeix, per tant, en la seva pugna amb el Barça al capdavant de la classificació. El Valladolid, de la seva banda, va empatar a un gol davant del Llevant, tot i acabar amb només 10 homes, i el Màlaga va derrotar l'Almeria per 2-0.
I avui és el torn del Real Madrid, que juga davant l'Ens. Sara, no sabem si podrem veure Bale o no.
Doncs sembla que no, Mercè, que es perdrà aquest partit, però sí que estarà a punt pel partit més important de la setmana, el derbi madrileny davant de l'Atlètic, avui també jugant Granada València i Sevilla, Rayo Vallecano.
I Kilian Jornet no ha pogut completar l'ascens al Bruce de 5.642 metres a causa de les males condicions meteorològiques.
Recordem, Mercè, que amb aquest repte el català clausura el segon any del projecte Summits of My Life. Tot i això, l'alpinista català ha afirmat que ha estat una experiència increïble.
Tot això, l'esquí català continua de dol per la mort del freerider Jordi Tenas, sepultat per una llau a l'Argentina aquest cap de setmana.
Doncs sí, Tenas, de 25 anys, practicava l'esquí fora pista a Baqueira a l'hivern i a l'Argentina a l'estiu. El fotògraf especialitzat Xema Trull, que l'acompanyava en el moment d'aquesta llau, va poder ser rescatat en vida tot i haver passat unes 15 hores d'atenció sota la neu. Com deia Antenes, ja va ser localitzat sense vida.
Estàs escoltant El Primer Cafè de Ràdio Estel.
I avui la serà més curiosa que ens explica.
Doncs mira, Mercè, el rebut de la llum, per si encara no ho sabies, s'apujarà un 3,1% a partir de l'1 d'octubre, d'aquí res, una setmaneta, tot després que la subhasta elèctrica entre les empreses comercialitzadores es tanqués ahir amb un encariment del preu de base de l'electricitat. Aquesta notícia, com deies, és ben curiosa, ja que és la quarta vegada, Mercè, que aquesta xifra elèctrica s'incrementa aquest any. El gener es va pujar el 3%, el juliol l'1,2% i a l'agost un 3,2%, però el més curiós de tot és que a l'abril es va baixar un 6%. Per tant, no entenem massa bé aquestes pujades i baixades. Amb aquesta nova pujada del mes vinent, la tarifa s'ha encarit al voltant de l'11% des del gener del 2012.
L'olor de cafè dels matins quan em llevo amb tu. Els plats del sopar que ningú té el valor de rentar. I penso en tu a cada moment des que el sol...
Sara, per favor, aquesta cançó havia de sortir, eh?
Home, i tant, aquí ballant a les dues els oients no es poden veure. Sí, és veritat.
Aquesta cançó va sonar ahir la nit al Piro Musical de la Mercè 2013, dedicat al tricentenari dels fets del 1714 i a Viena també, la ciutat convidada d'aquest any, que va plegar ahir més de 100.000 persones a aquest Piro Musical.
Déu-n'hi-do, l'espectacle de música, llum i color va servir per recordar els 300 anys de la Guerra de Successió, però també va suposar un repàs de la història de la música amb peces de grans noms com, per exemple, Johann Strauss o Antonio Vivaldi. El pop-rock, la música tradicional i la copla també van tenir lloc en aquest espectacle, amb músiques escollides per Jordi Bonet i Marçal Cruz, i un espectacle de foc a càrrec de la pirotècnica Igual. Durant la mitja hora que va durar aquest Piro Musical, la pirotècnia es va liar amb l'aigua il·luminada de les fonts de Montjuïc, i també les bengales que alçaven milers de persones van afegir color a aquest espectacle.
Que maco.
Ai, sí, no hi vam poder anar, Mercè.
No, ja fa anys que no hi anem.
Bé. Sí.
Algun dia hi tornarem, però tot i així nosaltres avui ho
estem recordant, i tant.
Per cert, saps qui era que el vaig veure per la televisió, a primera fila?
Qui?
Toni Huguet, el nostre tècnic de so.
Oh! Ostres, ara li preguntarem com va anar.
Ara li preguntarem. Feia una cara així de satisfacció.
Deu tenir una mica de son avui.
Sí, avui sí, haurà de patir una mica. Bé, Ignasi Miranda, l'Ignasi em sembla que no hi era tampoc, eh?
No, tampoc, bon dia a tothom.
Bon dia, Ignasi.
Vaig ser al matí a la Basílica, segurament molts oients saben, a l'ofici solemne del cardenal i de tota la comunitat cristiana, la societat civil, etc.
Ignasi, a partir d'ara el primer cafè, què ens espera?
A partir d'ara un resum de l'actualitat de l'Església, com sempre, i després tindrem un interessant debat, un mirador de l'actualitat, on parlarem de l'entrevista concedida pel Papa Francesc a 16 revistes de la Companyia de Jesús. Ens acompanyaran la directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, Míriam Díez, el sacerdot i periodista Jordi Piqué i el jesuïta i director del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia, Llorenç Puig. Després entrevistarem uns moments Marta López, redactora en cap internacional del Periódico de Catalunya, que ens comentarà com s'està vivint aquest duríssim moment pel segrest del corresponsal de guerra Marc Marginedes a Síria. Això fins a les 9.
Molt bé, doncs de moment ens quedem amb els catarres.
Això mateix, fins ara.
Ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu.
L'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, va defensar ahir una laïcitat que valori el fet religiós. En l'homilia de la missa pontifical de la Mercè, celebrada al matí a la Basílica de la Patrona de Barcelona, el cardenal Martínez Sistac va criticar el laïcisme que exclou, segons les seves paraules, i va reclamar que es tingui més en compte la diversitat, on hi ha creients i no creients.
El fet religiós està present en la societat i l'Estat no pot ignorar-ho. Pretendre que l'Estat laic hagi d'actuar com si aquest fet religiós, inclús com a cos social organitzat, no existís, equival o equivaldria a situar-se fora de la realitat. El laïcisme, que exclou de l'àmbit públic, de la convivència social, la dimensió religiosa, contempla una societat que no és la societat real.
El cardenal arcabisbe va recordar així els 1.700 anys de l'edicte de Milà, que va acabar amb les persecucions romanes contra els cristians. Va recordar que aquell fet va marcar l'inici de la llibertat religiosa i la laïcitat de l'Estat. En el terreny social, el cardenal va recordar la gran feina de Càritas, sobretot en aquests moments de crisi, dins el gran servei de l'Església a la societat. Martínez Sistac va presidir l'ofici solemne a la Basílica de la Mercè, on van concelebrar el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, i els de Terrassa, Josep Àngel Saiz, a més dels dos auxiliars, el de Barcelona, Sebastià Taltavull, i el de Terrassa, Salvador Cristau. En les primeres files van ser presents el president Artur Mas, l'alcalde Xavier Trias i altres autoritats. I el Papa assegura en el missatge per la jornada del migrant i el refugiat que els immigrants i els refugiats no són un problema que calgui afrontar, sinó germans i germanes que han de ser acollits i estimats. En aquest escrit, fet públic ahir, 4 mesos abans del 19 de gener, Francesc diu que la realitat de les migracions exigeix primer de tot una cooperació internacional i un esperit de profunda solidaritat i compassió. En la mateixa línia recorda que no es pot reduir el desenvolupament a un simple creixement econòmic obtingut sovint sense tenir en compte les persones més febles i indefenses. També fa una crida al Papa a la col·laboració entre països per crear millors condicions econòmiques i socials que evitin les conseqüències negatives de les migracions. Un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. El periòdico, vuitena reparació, referint-se a l'operació del rei ahir a la nit a Madrid. La Vanguardia, també amb una imatge del monarca, titula El rei supera amb èxit l'operació. El Punt Avui, en una altra línia de temes, la llum s'apuja un 61% en només 6 anys. El diari Ara titula Rajoy i Fabra, referint-se als presidents espanyol i valencià, no retallen la paga extra. Diari El País, Mas maniobra per acontentar Unió i el PSC sense cedir en la consulta. El Mundo, modificació clau, l'espanyol serà vehicular a tota Espanya. Diari ABC titula El rei tornarà al quiròfan en unes 8 setmanes i finalment La Razón, també sobre la intervenció al monarca, titula El rei podrà deixar les muletes en 3 mesos i mig. De seguida, els serveis, abans, però, com sempre, el descosit, en Gabriel Genescà, i després dels serveis tindrem al Mirador de l'Actualitat un debat sobre l'entrevista del Papa a 16 revistes a la Companyia de Jesús. Ens acompanyaran Míriam Díez, Jordi Piqué i Llorenç Puig.
Ràdio Estel. Cada dimecres, al primer cafè, a les 9 i 10 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Veritas. 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, cada dimecres a les 9 i 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviaran nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. El descosit, amb Gabriel Genescà.
Com sempre, el comentari a articles de premsa amb el filòleg Gabriel Genescà. Bon dia, Gabriel.
Hola, bon dia, què tal, com estem?
Molt bé, endavant.
Mira, el món occidental, malgrat la crisi econòmica, conserva uns valors que ha de procurar preservar en el futur, els de la llibertat d'expressió i la democràcia. I dic això a tomb de dos atacs que s'han produït darrerament i que, amb la parquedat amb què n'han parlat alguns mitjans, no sembla que ens neguitegin gaire a Occident, quan ens hauríem de preocupar, i molt. Em refereixo a l'atac jihadista de la milícia Al-Shaab en un centre comercial a Kènia i l'atac ultra al centre cultural Blanquerna a Madrid. Avui, a La Vanguardia, Pilar Rahola parla del primer cas en un article titulat La rereguàrdia. Adverteix que en l'atac jihadista de Kènia hi havia entre els assaltants dos o tres joves nord-americans molt joves i una dona britànica, de manera que l'acció fou comesa per un grup terrorista multinacional en el qual hi havia uns quants integrants occidentals. I afegeix, abans de formar part d'un grup com aquests, capaç de portar la mort a qualsevol lloc del món, hi ha un lent procés de captació, alienació i fanatització que, en alguns casos, també es produeix al món occidental. Per tot això, segons Rahola, és urgent que també a casa nostra lluitem contra la radicalització dels discursos jihadistes, que no poden emparar de cap manera, en nom de la democràcia. I el mateix podríem dir de l'atac a la delegació de la Generalitat a Madrid, a cara descoberta. No pot ser que un gest tan antidemocràtic com aquell s'hagi liquidat amb unes detencions de 24 hores i unes multes de poc més de 300 euros per cap. La justícia ha deixat passar l'oportunitat de fer-ne una condemna que hauria estat exemplar, sobretot en vigílies del 12 d'octubre, en què, segons s'adverteix a la premsa, diversos grups ultres radicals d'arreu d'Espanya es proposen envair els carrers de Barcelona. El món occidental no pot ser el caldo de cultiu de determinats grups que finalment provoquin atacs com els de Kènia i Madrid, si vol continuar sent el bressol de la democràcia i de les llibertats. Si aquests atacs finalment es produeixen, els ha de condemnar enèrgicament i perseguir els que els cometen i, sobretot, els que els fomenten, ja siguin islamistes radicals o grups fanàtics d'ultradreta.
Moltes gràcies un matí més a Gabriel Genescà, filòleg, per la seva intervenció. Fins demà, bon dia.
Bon dia.
Àrea de serveis.
Tot seguit, fem atenció a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem aquesta hora com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, molt bon dia.
Hola, bon dia. En plena hora punta parlem d'aturades en aquesta xarxa viària, per exemple, l'autovia A2, Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, però també l'autopista B23, molt lenta, entre Molins de Rei i Sant Feliu, aturades entre Sant Joan d'Espí i la Diagonal, per tant, autovia A2, autopista B23, dues vies molt plenes d'entrada a Barcelona. També hi va de plena l'autopista del Vallès, amb retencions a Sabadell, a Badia, baixant cap a Barcelona, entre Montcada, Torre Baró, aquí tant d'entrada com de sortida de la ciutat comtal. Ara el tram de Badalona, de l'autopista al Maresme, també presentaria aturades puntuals de quilòmetre a quilòmetre i mig. I les dues rondes, per cert, molt plenes, en sentit Llobregat, la ronda de dalt entre Meridiana i Sant Gervasi, ronda litoral, Fòrum Barceloneta. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Roger. Ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. Des de Transmet ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, si ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Continua el temps estable i les altes temperatures d'estiu. De fet, l'estabilitat és tan clara que només el sol lluirà a tot el país, tot i les boires a les planes interiors i alguns núvols baixos a la costa. Farà calor al migdia amb màximes de tensió de més de 30 graus com aquests dies anteriors. Aquest ambient d'estiu es mantindrà ben bé fins divendres. El canvi de temps, per tant, arribarà de cara al cap de setmana en què una pertorbació s'acostarà i portarà més núvols i pluges també al Pirineu i un considerable descens d'aquestes temperatures.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. A Ràdio Estel, el primer cafè. Cada dimecres, al primer cafè, a les 9 i 10 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Veritas. 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros. Cada dimecres a les 9 i 10 del matí, el primer cafè de Ràdio Estel.
Sent client de Caixa Empresa, com creu que serà el seu préstec ICO a la Caixa?
Estic segura que tota la tramitació serà simple i flexible gràcies a l'assessorament del gestor de negoci de l'oficina.
A la Caixa posem a la seva disposició els préstecs ICO per donar suport als projectes d'inversió i d'internacionalització que tingui, tan fàcil com li cal a la seva empresa. Caixa Empresa. En els negocis sempre estem al seu costat.
Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Tarragona inaugura l'any dedicat al cardenal Vidal i Barraquer. No et quedis enrere. Informa't de tota la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat. El mirador de l'actualitat.
5 minuts i seran 9:15. L'entrevista al Papa Francesc, publicada la setmana passada per 16 revistes de la Companyia de Jesús, està tenint un gran impacte entre molts sectors de l'Església i de la societat arreu del món. Són moltes les valoracions que s'estan produint i totes coincideixen a l'hora d'explicar que el Papa té un caràcter proper i directe. I aquest caràcter ens invita a anar a les perifèries i ens diu que com a cristians hem de ser més íntegres, és a dir, que no hem de limitar els nostres arguments a qüestions morals que es redueixin a temes com ara l'avortament o la família fonamentada en la unió entre un home i una dona, qüestions que evidentment no deixen de ser importants, segons el Sant Pare. Francesc, amb llargues reflexions en aquesta entrevista, diu que l'Església necessita trobar nous camins. Sara Cruz, novament bon dia. Endavant.
Molt bon dia, Ignasi. Doncs sí, en aquesta històrica entrevista, com deies, el Papa també ofereix la seva visió sobre temes com ara el govern de l'Església, l'ecumenisme, qüestions morals o bé l'experiència cristiana, a més de reflexionar també sobre la seva condició de jesuïta. El text del jesuïta italià Antonio Spadaro, director de la revista Civiltà Catòlica, recull un diàleg de més de 6 hores que es va desenvolupar en 3 sessions al mes d'agost. A Espanya, l'entrevista ja l'ha publicada la revista centenària Razón y Fe a la seva pàgina web i es preveu també que surti en el número d'octubre de la seva edició impresa. El pontífec revela molt allò que pensa com a jesuïta i parla també de l'espiritualitat ignasiana. Segons l'entrevistador, ha estat més una conversa que no pas una entrevista. En aquest text, el Papa parla d'ell mateix, de les seves experiències personals, també les seves preferències literàries i cinematogràfiques, de la seva manera preferida de pregar i de molts altres temes. Confessa, per exemple, que en la seva decisió d'entrar a la Companyia de Jesús, una de les coses que va valorar va ser la vida en comunitat. I aquest és també el motiu pel qual va decidir fixar la seva residència a Santa Marta, perquè Francesc assegura que necessita viure la seva vida al costat dels altres. Defineix el discerniment com a guia en la seva manera de governar i prendre decisions, fins i tot aquelles que afecten la seva vida més quotidiana, i apunta també la necessitat de diàleg i consultes en el govern de l'Església. El Papa Bergoglio assegura, d'altra banda, que és limitat i que té defectes, encara que sigui la màxima autoritat de l'Església. Arriba a dir, fins i tot en un moment de l'entrevista, que les reformes organitzatives i estructurals són secundàries, és a dir, que venen després i que la primera reforma ha de ser la de les actituds.
En aquesta entrevista, per cert, també publicada en català al setmanari Catalunya Cristiana aquesta setmana i en el web catalunyacristiana.cat, el Papa no defuig temes com ara la situació dels cristians divorciats, les parelles homosexuals o altres circumstàncies. El Papa demana acompanyar aquestes persones amb misericòrdia i alhora avisa que no es pot seguir insistint només en qüestions referents a l'avortament, al matrimoni homosexual o l'ús d'anticonceptius. Aclareix que si es parla d'aquestes coses, cal fer-ho en un context.
I finalment destaquem, per exemple, unes interessants paraules del Papa sobre la dona. Diu així: als llocs on es prenen les decisions importants és necessari el geni femení. Afrontem avui aquest repte, reflexionar sobre el lloc específic de la dona fins i tot allà on s'exercia l'autoritat en els diversos àmbits de l'Església.
Amb aquestes pautes entrem en el nostre mirador. Saludem la periodista i directora de l'Observatori Blanquerna de la Comunicació, la Religió i la Cultura, Míriam Díez, també periodista, durant uns quants anys corresponsal de diversos mitjans a Roma, professora de la Universitat Gregoriana de Roma. Benvinguda, bon dia.
Molt bon dia.
Com estem?
Molt bé.
Parlar del Papa sempre és apassionant, i sobretot d'aquest, no?
Sobretot d'aquest i sobretot d'aquest document històric entrevista que afrontarem en aquests moments.
Sí, també saludem el periodista, col·laborador de Ràdio Estel i sacerdot, també exdelegat de mitjans de comunicació de l'Arcabisbat de Barcelona i també exredactor de religió, redactor en cap de religió del diari La Vanguardia, Jordi Piqué. Mossèn Piqué, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Bé, primer de tot, clar, és una entrevista, però una entrevista que s'està convertint en un document importantíssim en aquest pontificat. És un gran missatge al món, podem dir, sobre molts temes diversos. Com el definiríeu com a històric document periodístic? Míriam Díaz, si vol començar vostè.
Jo el veuria com una declaració de principis, com una explicació de això és el que sóc, això és el que penso, i aquí estic deixant les bases del que jo crec que ha de ser l'Església i de com ha de caminar, i ja us ho fareu. perquè jo crec que el Papa aquí ens fa una picadeta d'ull molt important, de dir, comenceu a entendre les coses d'una altra manera. Jo no sóc aquí el gran revolucionari, però hi ha una sèrie de reformes i començaré per mi mateix, us diré els meus límits i els meus problemes i les coses que jo no he fet bé i com el viro que ha de ser aquesta església molt més conciliadora. Per tant, document molt, molt potent, molt volcànic, com ha dit el mateix entrevistador, i que donarà molt de joc.
Mossèn Piqué.
Jo des del primer moment em vaig atrevir a dir que era una encíclica. Quelcom com una encíclica, i m'ha tranquil·litzat veure que també ho diu Antonio Spadaro, que ha fet l'entrevista. És un gran document, molt interessant. Molt interessant, sobretot en aquests moments en què l'Església, i una mica diria també el món, inclús el món laic, inclús el món distanciat, es pregunta què serà aquest Sant Pare. I aleshores aquesta entrevista realment és un document de primer ordre informatiu.
Quins dels temes que tracta el Sant Pare consideren vostès més importants? N'hem repassat ara alguns, se n'han comentat molts altres, han sortit reaccions. Potser seria difícil per començar a mullar-se sobre algun dels temes importants quan parla de reformes, potser, o quan parla d'un missatge de l'Església més íntegre. Què en pensen?
A mi el que em sembla més important és l'apel·lació que ell fa a la vida en comunitat. Em sembla que és molt interessant que ell mateix digui jo necessito els altres per viure, i això és molt cristià, i em sembla molt interessant. I després aquestes ganes de dir que la misericòrdia ha d'estar sempre per sobre de tot, que no és altra cosa que dir que l'amor és el que ha de regnar. Crec que és una manera interessant de centrar les coses i de fer-nos veure que ens hem desviat i que hem anat per molts costats, a vegades fins i tot condemnatoris o emetent alguns judicis sobre les persones que no corresponien, i que l'Església ha de tenir un rostre amable, i que ell té moltes ganes de que això sigui possible, que creu que és possible, i dona una miqueta les pautes perquè això funcioni. O sigui, comunitat, vida en comunitat i misericòrdia.
Mossèn Piqué.
Potser la Míriam ho diria millor que jo, però jo diria que un gran tema és la dona. I en aquest sentit voldria dir que reflecteix, si no m'equivoco, una cosa que la Companyia de Jesús ja viu fa temps. En aquest sentit, voldria dir que, com a antic alumne de la Gregoriana, em plau que tingui de col·loquiant avui, que tingui en el col·loqui la senyora Míriam, professora de la Gregoriana. En els meus temps, fa 50 anys, era impensable que una senyora fos professora de la Gregoriana. També que ho fos un capellà diocesà, i a Barcelona hem tingut el doctor Pié fins a la seva jubilació, i ara la Míriam és aquí present, em podria desmentir, i crec que no ho farà, és professora a la Facultat de Comunicació de la Gregoriana. El tema de la dona no el podem frivolitzar de cap manera. Em sembla una deficiència de l'Església davant de la cultura d'avui. El Sant Pare aquest tema el planteja, reconeix que s'ha de treballar, inclús teològicament, però em sembla que és un dels grans temes. I perquè és per dir-ho així, un tema que avui per avui és una paret, un obstacle envers les noves generacions de nenes, de dones, de joves. I, si Déu vol, esperem d'aquest pontificat una millora en aquest sentit.
Parla del geni femení, parla dels llocs decisoris i de responsabilitat, però, clar, molta gent en el cap, quan parlem de la dona, també té altres qüestions. No ho hem de dubtar, com l'accés als ministeris o fins i tot l'ordenació de dones.
Sí. A mi em sembla que el Papa, en el tema de l'ordenació, ha deixat clar que, de moment, ell no se sent autoritzat per moure ni remoure res. El que a mi em sembla que deixa el virar a favor de la dona i de com la presència femenina ha de tenir aquest legítim lloc a dintre de la comunitat eclesial, perquè si no, no és el que ha de ser, em sembla que és una crida, d'una banda, a la responsabilitat que ell mateix s'assumirà i que ell mateix nomenarà dones que l'assessorin. I en aquest sentit no em semblaria una bestiesa la idea que avançava el país de poder-nos imaginar en un futur una dona creada cardenal. jo crec que hi ha superiores generals, i me'n venen moltes al cap, que serien absolutament boníssimes conselleres del Papa, que coneixen moltíssimes realitats que a ell se li escapen i que li donarien una visió molt interessant i una manera de governar, que jo això sí que si m'ho deixes dir, Ignasi, després d'aquests anys a Roma i sempre posada en ambients eclesiàstics, es troba molt a faltar la presència femenina, no només a nivell de decisió, sinó a nivell purament d'humanitat, de saber veure les coses des d'una altra perspectiva, de ser potser una mica més inclusiu, també. I crec que el Papa està dient amb aquesta apel·lació que hi ha moltes persones a nivell estructural a l'Església que és que no s'han interessat per la dona, que l'han menys tingut en els seus debats, en les seves composicions d'òrgans de govern, i això apel·la des de nivell educatiu, nivell sanitari, nivell organitzatiu, i això és una, com vostè està dient, és una deficiència de l'Església que no pot seguir endavant.
Ara, és veritat que ara hi ha més dones en càrrecs diocesans, delegades, fins i tot a Catalunya tenim una secretària general cancellera, el bisbat de Solsona, en fi, ha millorat una mica la cosa, però
sí, a mi em sembla encara ridícul, perquè, és clar, jo, si a mi em diuen digue'm dones importants a l'Església a nivell universal, em venen molt pocs noms. Uh-huh. I si tu ara em diguessis que vull entrevistar les dones més interessants que tu creguis que hi ha a l'Església Catòlica, encara que estiguin a Estats Units o a Xile, em costaria uh-huh. donar-vos una llista de qui són. Llavors això vol dir que aquí tenim un problema.
Ha parlat vostè del cardenalat. Recordem que el cardenalat no és part del ministeri episcopal ni sacerdotal, sinó que és una condició d'alt dignatari, és a dir, que seria compatible amb aquest principi que, en principi, l'Església Catòlica considera tancat de l'accés de la dona al sacerdoci o al diaconat. Però bé, són qüestions
que... Sí, per això hi veig... Sí, sí. A partir d'aquí veig una sortida que potser no tindria a nivell ministerial.
Sí. Jo diria que no equipararia l'accés al sacerdoci amb l'accés al diaconat. Em semblen dos casos absolutament diferents.
És a dir, que es podria obrir més les portes, potser, a un accés futur al diaconat de la dona?
Sí, totalment. Uh-huh. És a dir, al sacerdoci, primer hi ha la decisió de Joan Pau II, que la volia fer com a definitiva gaire. Bé, no sé si és una definició gairebé dogmàtica, però bé. El diaconat no va dir res al Sant Pare, que jo sàpiga. Joan Pau II. Aleshores, el diaconat en el Nou Testament hi ha una presència bastant clara.
Es parla de diaconesses com a col·laboradores dels apòstols.
Exacte. I després, jo diria que hi ha possibilitat en aquest camp, i els estudis recents plantegen el problema del diaconat femení. Personalment, crec que seria un avanç important.
Avui, en el nostre Mirador de l'Actualitat, ens acompanyen el sacerdot i periodista Jordi Piqué i la també periodista i directora de l'Observatori Blanquerna de la Comunicació, la Religió i la Cultura, Míriam Díez. Hi hauria moltes més qüestions per tractar, però encara per proposar-los un tema més de l'entrevista, per destacar potser aquell moment en què ens demana que siguem més íntegres als cristians i no ens limitem només a parlar de temes morals que poden ser importants, però que no donem la sensació que només parlem això d'avortament, de moral sexual, de matrimoni homosexual i altres temes, o d'anticonceptius dintre del tema de la moral sexual.
Sí, jo crec que hi ha hagut una reducció del cristianisme a píldores moralitzants, que això és molt cansat. Jo també, com a professora, me n'adono parlant amb alumnes que això els carrega molt, que l'únic missatge de l'Església sigui sempre en aquests temes morals i sempre repetits i sempre de la mateixa manera, això no ens fa avançar. A mi m'agrada molt que el Papa ens digui que hem de centrar, que hem de posar els titulars en un altre lloc, no? I diguem-ne, hi ha coses que són secundàries, poden ser importants, poden ser discutibles, però que el missatge del cristianisme, el missatge de Jesucrist, no és aquest, ha d'anar cap a un altre costat molt més integrador i d'anunci, i que això no s'ha portat a terme. I llavors és una crida, no? És una entrevista que te fa sortir molt actiu, que te fa anar a l'acció, i això també és com molt, molt jesuïta, no? És a dir, no, ell no parla només per dir coses i ja està, sinó que el que vol és remoure, no?, una emoció interna que porti a la gent a actuar.
Aquesta espiritualitat que aterra en els problemes i ens fa ser això més actius. Mossèn Piqué.
Bé, a mi em sembla que m'agrada molt el que acaba de dir la Míriam, que el Papa és molt jesuïta. En aquesta entrevista se'l veu molt jesuïta. No només en estratègia, en discerniment, sinó en qüestions de fons. I aleshores em sembla que el nucli de l'entrevista és deixar-se interpel·lar per l'Evangeli. I ha de ser des d'aquesta perspectiva que em sembla que fins i tot s'entén i es pot entendre bé la qüestió sobre els problemes morals i el seu lloc en la vida cristiana, que hi és, però que no pot ser la totalitat, com acaba d'explicar la Míriam. El veig un molt jesuïta, molt religiós en aquest sentit, com un home que prové d'una estructura aprovada a l'Església, que és les ordres i congregacions religioses. I aleshores el veig sobretot com una persona que diu: confrontem-nos novament amb l'Evangeli. A veure, què ens diu l'Evangeli? Tota aquesta afirmació tan interessant de que no hi ha cap situació existencial que trenqui la relació de l'home amb Crist i amb l'Església, o que pugui trencar definitivament la relació de l'home, de la dona, amb Crist i l'Església, en el fons em sembla que té la seva arrel en medir-se amb l'Evangeli. I això, humilment, tots en quedem no ben parats, i ell ho reconeix, però això l'Església ho ha de fer.
Acompanyar amb misericòrdia, diu, per exemple, quan es refereix als divorciats o a les persones en situació irregular, un missatge que no és nou, d'altra banda, tampoc.
No.
I després, sobre el tema de no reduir el missatge a moralismes en temes sexuals o de família, potser aquí les reaccions de vegades han estat una mica contradictòries. Hi ha gent que ha insinuat que canvia la moral sexual, hi ha gent que ha aclarit que no és així. Potser nosaltres també ho podem aclarir, això. No canvia, pel que sembla, llegint l'entrevista, el concepte moral de sexualitat o de família fonamentada entre home i dona o de rebuig a l'avortament.
El que seria notícia és que en una entrevista periodística canviessin moltes d'aquestes qüestions que fa molt de temps que estan sobre la taula. Però sí que canvia l'actitud. I les actituds nosaltres sabem que són molt importants. I l'actitud de presentar-te d'una manera o d'una altra i de que la paraula que tu facis servir és acompanyar i no sigui ignorar o menysprear o no tenir en compte o no afrontar, perquè dintre de l'Església moltes vegades ens sembla que parlem d'aquests temes i no és veritat. El que fem és no parlar-ne, no tenir debats d'alçada amb persones que pensin de manera diferent. I això seria també molt interessant. I el Papa, en aquest sentit, també està dient: obrim-nos al món. Nosaltres no som aquí una entelèquia per nosaltres mateixos. Aquest missatge té un sentit per tothom.
Precisament d'actituds en parla, perquè diu: la primera reforma és la de les actituds. Ell predica amb l'exemple, pel que vostè diu.
Sí, totalment. En ell, si la reforma de la cúria ha de tenir un director general o s'han de treure prefectes, això, diguem-ne, no és que li sigui igual, però és secundari. És secundari. Ell està demanant una neteja de cor i de cap a moltes coses.
Mossèn Piqué.
Bé, el perill que hi ha amb aquest Sant Pare és que li fem dir el que no ens diu.
Clar, que l'interpretem...
Ho direm una anècdota que potser serà el més comunicatiu. Un senyor em diu: com és això que el Sant Pare desprecia, critica la dreta a l'Església? Jo li vaig dir: bé, no em sembla que no ho ha dit. Em sembla que no ho ha dit.
Sí, perquè també diu: jo no he estat mai de dretes.
Exacte. Dir, no? Bueno, Espadaro critica una mica els mitjans dient que l'han instrumentalitzat. Jo voldria defensar els mitjans. És a dir, a l'hora de fer, que és el que li vaig dir a aquest senyor, a aquest bon amic, a l'hora de fer un titular de portada, no es pot posar tot una encíclica o unes declaracions de 23 o 24 pàgines. No es pot posar tot. Aleshores s'ha de posar un titular vistós, cridaner, i això sempre suposa una certa instrumentalització. El Sant Pare, que és molt llest, diu que té una certa renuència a les entrevistes, perquè diu: jo sóc home de reflexió, en canvi una entrevista té una immediatesa i fa difícil. Bé, en certa manera, aquesta entrevista mostra la dificultat de l'entrevista. Ara també mostra l'interès de l'entrevista, perquè obliga la persona entrevistada a resumir, a concretar, a essencialitzar el seu missatge. Bé, doncs, tornant a això i acabant, jo veig el perill de que ara al Sant Pare li fem dir, i en aquest sentit de veritat ho dic, no voldria, amb les meves paraules, escandalitzar, I penso que hem de vigilar de no fer mal al Sant Pare. Ell és un reformador, ell vol fer avançar l'Església. Personalment n'estic convençut, com a observador de la realitat. però no correm. No correm. I, per tant, hem de fer una pedagogia més de les actituds de fons que sobre les decisions. Quan aquestes arribin, evidentment, també.
I quin ha estat el paper i la importància del jesuïta Antonio Espadaro en aquesta entrevista? Vostès l'han esmentat diverses vegades, un home segurament en el conjunt del món poc conegut, però sí en l'Església, i també quin valor tenen, per exemple, les explicacions que dona sobre el context de la conversa, la proximitat del pontífex, amb rep a tal hora, a tal dia...
Sí, jo l'Antonio Espadaro el conec de fa molt de temps, és professor a la Gregoriana també, i és una de les primeres persones que es van aproximar al món del rock, de la literatura, des de la Civiltà Catòlica, que és com la revista de referència en el món catòlic. A mi me sembla que ha fet molt bona feina, tot i que com a professora de periodisme hi ha algunes cosetes que sí que m'agradaria un dia, bueno, criticar-li o comentar-li. Per exemple, entrevistar el papa i preguntar-li, com a primera pregunta, qui és el papa o qui és Jorge Bergoglio? I això als meus estudiants no els hi deixo fer. No els hi deixo fer. Si van entrevistar el senyor Artur Mas i no els hi faig que la primera pregunta, i qui és Artur Mas? No.
Qüestions de metodologia.
Escolti, vostè ja ha de saber qui és Artur Mas, vostè ja ha de saber qui té davant. Suposo que ho va fer com una mena de captació benevolència, de dir, expliquis vostè mateix, no sóc jo ningú per preguntar-li res, no?
Però també tenint en compte l'excepcionalitat de l'entrevista, perquè no és
sí,
gens habitual.
Sí, se li poden perdonar, però diguem-ne que m'agradaria saber per què va triar fer això al començament. Potser estava nerviós i va dir, miri, qui és vostè? El que sí que jo he detectat en el món dels vaticanistes, dels periodistes que seguim habitualment al Vaticà, és que no ha respectat els temps periodístics. És a dir, aquesta entrevista nosaltres vam saber que existia perquè la Companyia de Jesús ho va fer saber. Però una entrevista d'aquesta envergadura, potser haver advertit en els periodistes acreditats que sortiria, que els temes serien aquests, perquè la gent estigués una mica preparada, no? Jo trobo que aquí sí que potser ha fallat una mica l'anticipació. I de l'entrevista en si mateixa, tot el que diu el pare Espadaro és absolutament interessant perquè la il·lustra, perquè te fa veure, ara el papa s'aixeca, ara agafa el breviari, ara me diu que li agrada Bach, bueno, a vegades li agrada Wagner, totes aquestes apreciacions que ell fa és com si tu haguessis estat allà, perquè nosaltres no és televisada, no l'hem vist, no? I és, jo crec que és com un favor que ens fa a les persones que no hi érem de dir, mireu, és que fa tots aquests moviments, i això és molt d'agrair.
Sí, aquesta pregunta, Ignasi, me l'esperava i la vaig reflexionar una mica. A veure, en la part, en podríem dir negativa, diria que l'entrevista és un scoop, que es diu professionalment, si no m'equivoco, és a dir, és una primícia. I en aquest sentit, sempre qui té una primícia, pues mira, fa un cert greuge als que no l'han tinguda o no l'hem tinguda. Això per una part. En l'aspecte positiu, a mi l'entrevista m'ha agradat molt per un detall que també l'ha insinuat la Míriam. És una entrevista circumstanciada. Per raó de brevetat, molt sovint, la Míriam ho sap i l'Ignasi també, les entrevistes són una pregunta i una resposta, i dos o tres preguntes i punto. En canvi, el que en diuen entrevista en profunditat, o entrevista cultural, i aquesta ho és, permeten circumstanciar l'entrevistat. Jo recordo en aquest sentit unes entrevistes que jo, aleshores jove, em van obrir un horitzó. Encara que costi fer-ho, i ho feia Baltasar Porcel, amb unes entrevistes, si no recordo malament, a la revista de Montserrat. Ara no recordo el títol.
Sí, a Documents d'Església? No, perdó.
A l'altre.
A Serra d'Or. Serra d'Or, disculpi.
No, a Serra d'Or feia unes entrevistes Baltasar Porcel explicant això, s'aixeca, s'assenta, té una taula així, té una biblioteca al darrere, etc. M'invita, com diu Espadaro, em dona un suc de fruites que em serveix el papa. Aquests detalls, oi, Míriam, són, i sabeu vosaltres bé, circumstancien i manifesten també la persona. En aquest sentit, em sembla una molt bona entrevista, i si tingués ocasió de veure el pare Espadaro li diria auguri, felicitats, vull dir, el papa us ha donat un scoop, us ha donat una exclusiva. Després ells pues, l'han divulgat i l'han posat a l'accés de tothom, i És una deferència del primer papa jesuïta
a la
companyia.
Sí, suposo que no se saben els detalls de com es va gestionar aquesta entrevista. No sé si vostè, Miriam Díez, que coneix una mica com funcionen de vegades les coses a Roma.
No, a veure, el pare Espadaro és el director de la Civiltà Catòlica. El papa va rebre en els membres de la Civiltà Catòlica ja molt aviat en el seu pontificat i sembla que va ser en aquell moment que, després d'una trobada de revistes i publicacions jesuïtes, es va veure la possibilitat d'una entrevista coral, però, clar, una entrevista amb molts directors era una mica inviable. Llavors, pare Espadaro està allà, a l'agost doncs, va ser un moment propici, després de la Jornada Mundial de la Joventut, també tot com molt més reflexionat, i va anar així, és a dir, va ser una entrevista molt planera, és que no han calgut grans mecanismes de televisions ni de ràdio, és que va ser com amb l'enregistrant.
Sí, sí, amb les clàssiques entrevistes, sí. Quan vas a casa d'algú... Això,
una clàssica entrevista.
Sí, sí. Sí, sí. Per cert, vostè, senyora Miriam Díez, ha dit fa un moment que l'entrevistador començava preguntant qui és Jorge Mario Bergoglio. Potser jo ara els puc preguntar a tots dos si el món pot conèixer millor el papa després d'haver llegit aquesta entrevista. Al principi potser no, però no només amb la primera pregunta, sinó amb totes les de després.
Sí, jo crec que el papa es revela, és a dir...
S'ha donat a conèixer molt més.
Es despulla, explica moltíssimes anècdotes, explica quan ell, per exemple, estant a Argentina, havia tingut algunes actituds que ara se n'adona que l'havien com distanciat a vegades fins i tot de la seva gent i que això no era per autoritarisme, sinó perquè a vegades és una mica resolutiu i fa les coses a la seva manera i això te dona molts elements per conèixer el personatge o quan te diu que no vol viure a les dependències vaticanes perquè ell necessita la companyia, necessita la gent i per això s'han anat a viure a Santa Marta. A mi em sembla que el món podrà conèixer molt millor el personatge de Bergoglio, el papa, com a autoritat moral també, però que no n'hi haurà prou amb aquesta entrevista. És a dir, aquesta entrevista l'hem de posar en el context de totes les declaracions, per exemple, que està donant sobre temes de guerra i de pau, de justícia social, absolutament imprescindibles, que potser no han estat tan tocades a l'entrevista.
Jordi Piqué.
Jo defensaria la primera pregunta, perquè, a veure, estic d'acord amb que la norma d'entrevistar diu el que explica la professora Miriam, però... Ell sabia, el Spadaro, tenia present, em sembla, que hi havia el que els italians en diuen una atesa, una expectativa. I aleshores fa la primera pregunta, qui és vostè?
Presentis, no?
Presentis.
Sí. Bé, una última qüestió, ja que s'ha referit Miriam Díez al fet que no es parli molt de les crides que ha fet a la pau i a la negociació contra la guerra, per exemple, a Síria. Creuen que aquest papa, més enllà d'aquesta entrevista, serà escoltat pels caps d'estat quan faci aquests pronunciaments tan contundents? Breument, sisplau, que ens queda molt poc temps. Miriam Díez.
Jo crec que sí, espero que sí, i que sigui siguent un referent moral, no només per les persones que estan a dintre del cristianisme. Crec que sí.
Uh-huh. Espero que sí, i pot ajudar la seva capacitat de comunicar i el seu llenguatge, que toca força de peus a terra.
Hem fet un repàs a diferents punts sobre la històrica entrevista del papa Francesc a 16 revistes de la Companyia de Jesús, sobretot a Civiltà Catòlica, dirigida per Antonio Espadaro. Gràcies, Miriam Díez i Jordi Piqué. Fins una propera ocasió. Bon dia.
Gràcies.
Bon dia.
Una pausa breu i de seguida entrevistem la cap d'Internacional del Periòdico de Catalunya, Marta López. Ens comentarà com es viu el segrest del periodista Marc Marginedes.
Ràdio Estel.
Cada dimecres al primer cafè, a les 9 i 10 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Veritas. 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, cada dimecres a les 9 i 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Diuen que la saviesa és allò que queda quan ja hem oblidat tot el que creiem saber. Si tens ganes d'assaborir allò que has après, si estàs cansat de coneixements fragmentaris i vols aconseguir una síntesi de pensament sòlida i alhora oberta i dialogant, matricula't a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. Informa-te'n al 93 453 43 38 o entra al web filosofia.url.edu. La filosofia té per objecte l'ensenyament de la virtut, el deure i la vida recta. Marc Tuli Ciceró, jurista, filòsof i escriptor. Avui fem el cafè amb...
Avui al cafè amb la redactora en cap d'Internacional del Periódico de Catalunya, Marta López. Ja sabeu que aquest rotatiu i el món de la professió periodística en general està colpit pel segrest de l'enviat especial del Periódico de Catalunya a Síria, Marc Margineras. Unes 500 persones es concentraven ahir a la tarda davant de la seu del rotatiu per demanar l'alliberament d'aquest professional segrestat ara fa 3 setmanes per un grup jihadista. La concentració va durar al voltant d'un quart d'hora i va ser seguida per un llarg aplaudiment. Es tracta d'una situació dura, difícil i que va molt més enllà dels límits d'aquest diari. Parlem durant els propers minuts amb Marta López. Marta López, cap d'Internacional del Periódico, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia a vosaltres.
Sempre en aquests casos podem dir bon dia per dir alguna cosa, perquè la situació és de molta duresa i de molta tensió, no?, pel segrest d'aquest company vostre.
La veritat és que sí, que a la redacció del periòdico estem vivint aquest aconteixement trist amb molta preocupació.
Com podem comentar el que sabem breument sobre aquest segrest? Sembla que un enfrontament entre bandes hauria propiciat que aquest noi fos, doncs, una víctima no desitjada.
Mira, això exactament no sabem. Jo t'explico el que sabem fins ara. Nosaltres, el Marc va aconseguir entrar a Síria el diumenge 1 de setembre i el 4 de setembre vam tenir l'últim contacte amb ell. Ell al migdia havia de passar... Vam parlar amb ell per mail, ell es va comprometre per la nit aquell vespre a passar la crònica i ja no la va passar. El dimecres no va passar la crònica que cada dia acostumava a passar sobre el que estava passant a Síria. Dijous tampoc va haver-hi cap comunicació i divendres ja passades les 48 hores. Que nosaltres considerem que, degut a problemes de comunicacions en Síria i tal, bueno, podria ser normal de que no es posés en contacte amb nosaltres, vam activar, bueno, totes les nostres fonts, contactes sobre el terreny i tal, per tratar d'esbrinar el que havia passat. I el que vam saber és que el mateix dimecres, a la tarda, mentre circulava en cotxe pels voltants de la ciutat de Hama, va ser abordat per un grup de jihadistes i se'l van emportar. Mm-hmm. Això és el que sabem. A partir d'aquí la situació s'ha deteriorat molt al nord de Síria, amb un afrontament entre els grups insurgents. Bueno, i podem pensar que el Marc és víctima d'aquesta situació, sí.
El govern espanyol, per boca de Jorge Fernández Díaz, ha dit que s'han posat els mecanismes per intentar l'alliberament. Suposo que aquí també discreció i esperar.
Sí, ara cal esperar i discreció, com sempre es fa en aquests casos, no?
Moltíssimes gràcies per haver-nos atès en aquest difícil moment. Marta López, redactora en cap d'Internacional del Periòdic de Catalunya, des de Ràdio Estel i també des del Setmanari Catalunya Cristiana, us expressem tota la nostra solidaritat i també el nostre desig que vaja, primer de tot, que estigui viu i després que sigui alliberat Marc Margineras. Vol afegir alguna última cosa per acabar?
No, moltes gràcies a vosaltres i esperem que tots, que això acabi molt aviat i bé. Gràcies.
Adéu-siau, Marta López, bon dia.
Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Arribem a les 9 amb una cançó de Zucchero, protagonista de l'efemèride del dia, Wonderful Life. Fins a les 9, moment en què arribaran a l'estudi de Ràdio Estel la Mercè Raga i la Sara Cruz amb la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. No us ho perdeu, quedeu-vos amb nosaltres. Look at me standing here on my own again, straight in the sunshine.
stay.